T'ha sorprès això que ha passat als Estats Units, Jacinto?
Bueno, a mi m'ha portat records de quan vam assaltar nosaltres al Congrés aquí. Te'n recordes? Jo vaig estar a l'assalt del Congrés, el 23F, que estàvem els dolents, estàvem el que serien els trampistes. El que és curiós és la iconografia aquesta de l'Amèrica profunda, no?
Sí.
Que veus que van amb la gorra de caça ànecs...
No, aquest vestit...
Aquest vestit, sí, com...
De bison,
sí,
de que té la portada del periódico avui, sí, sí. I jo aquest matí, t'asseguro que... Deu ser perquè necessito una mica d'entrenament després d'aquests dies de festa. Però he sigut incapaç de descriure aquesta escena, el personatge aquest que ocupa avui tantes i tantes portades, començant per la del periòdico, no? Amb aquestes pells... i les banyes del bisont, més enllà dels tatuatges,
sí,
que pugui
portar
ell.
No se sap molt bé què està reivindicant, eh?
No, perquè a més aquest no porta la bandera confederal com si porten els altres, sí, i tot plegat, no sé.
Igual està reivindicant Little Big Horn, no sé, és una cosa... A veure, és un, com sempre que hi ha aquestes coses populars que surten de tant de baix, és una cosa molt complicada, però suposo que hi ha molts interessos i molta gent a mi ja et dic, la iconografia aquesta, que era com de pel·lícula de catàstrofe, aquestes pel·lícules americanes que surten de l'Amèrica profunda amb les gorres, els anoracs i tot això, dona una mica de por, no?, aquesta gent, aquest impuls tan antidemocràtic, no?
Com ho has viscut, Artur, això?
M'ho esperava, d'alguna forma.
Tu ets dels que contestaries que no t'ha sorprès,
no,
la revolta.
No, per res, perquè és que Trump ha estat atiant durant molt temps que passés una cosa aquestes. És a dir, al final, quan jugues tant en foc, hi ha el risc de cremar-te. I dins de tot no ha passat res. Perquè hagués pogut ser molt pitjor.
Sí, sí,
però, no, 4 morts, eh?
Sí, però...
I 50 ferits.
D'acord, però pensem en un assalt de veritat seriós, en fi, hagués sigut gravíssim. Però hi ha un responsable de tot això. És una persona que ha estat durant molt temps doncs atiant aquest discurs de l'odi. I a més hi ha una cosa clara, que és que el món ara pot veure... lo important que és que aquest senyor ja desapareixi definitivament del panorama, no?
Com quedarà reflectit en el món de l'art, això?
Doncs jo crec que quedarà reflectit, no ho sé, ara parlau de la iconografia, a mi em recordava entre l'eslabó perdut abans de l'Homo Sapiens, no?, i els Walking Deads de Joc de Trons.
Per ells suposo que era com el creuament del Delaware.
Aquesta,
per ells és una imatge...
És una imatge que per ells sí. Com del salvatge. És la idea del salvatge, iconogràficament, aquest personatge. I el salvatge no pot lligar millor que amb el discurs de Trump, que és el discurs de l'anticultura i de l'anticivilització, d'alguna forma, no? Trump representa tots aquests valors i aquest senyor s'ha disfressat del que representa Trump. És a dir, ideològicament, simbòlicament, l'està expressant perfectament en aquesta portada.
Però i s'ha detectat als Estats Units alguna tendència durant aquest període, 4 anys, Trump, del món de l'art més reivindicatiu del concepte de la llibertat? Ja sé que hi ha el moviment Me Too, ja sí. Sé que hi ha el Black Lives Matter, ja sé, en fi, tot això ja ho sé, però tot això es va reflectint ja de mica en mica en el món plàstic?
A veure, en el món plàstic el que hi ha és una sèrie d'elements que venen dels Estats Units i que ja estan recorrent, diguéssim, tot el món occidental i que es veuen les exposicions on els temes de gènere, els temes de raça, els temes vinculats a les desigualtats, al canvi climàtic, tot això té una força molt gran que, a més, la pandèmia, d'alguna manera, també accentua, no? Però el món de l'art, sobretot el món de les grans exposicions, dels blockbusters, que jo crec que a partir de tot el que estem vivint es revisaran completament, vull dir, entrarem en un altre escenari, veureu que enguany les exposicions, si és que es poden fer, es faran de fons propis, ja no es buscarà tot aquest, per un tema de transports, d'assegurances, de després no tenir un públic que les pugui veure, és a dir, tot això queda completament alterat.
Tornem a la reivindicació dels museus per ells mateixos.
Totalment.
És amb a dir, la seva pròpia obra.
Sí, ara guanyaran les exposicions permanents dels museus, les revisions sobre els fons propis. Les grans exposicions no es podran fer perquè no es podran pagar, perquè abans les pagava un públic que les visitava, però és que aquest públic ha desaparegut en una mitjana a Espanya del 70%. Que això és increïble, és a dir, hi ha museus que pràcticament seran insostenibles si això dura 6 mesos més. perquè no tindran manera de pagar-ho. És a dir, o van les institucions a rescatar-los o no podran. El museu, per exemple, Dalí, és un cas claríssim. És un museu que funcionava magníficament, que tenia, a més, uns fons que se'ls van gastar, que és normal, doncs, amb adquisicions d'obra, amb ampliacions, com va passar també a la Fundació Miró. Però per què? Perquè pensant que aquest món en el que hi havia una globalització i un turisme que pagava totes aquestes coses no s'acabaria mai.
Per tant, quin futur augures tu a la Fundació Dalí, a la Fundació Miró i a tots aquests museus?
Tots aquests museus que depenien fonamentalment del turisme ho passaran molt malament, perquè no es podran tornar a veure exposicions com es veien abans, amb molta sort fins d'aquí un any. Amb molta sort, si tot va bé. És a dir, si tots els astres i les vacunes i tot funciona, i això no ho dic jo, això ho diuen els científics, és a dir, que tardarem com a mínim un any.
Aquest any tot complet, el Rafa Vila-San Juan insisteix en aquest programa, avui ho ha tornat a dir, el 2001 és any de vacunació. Separem el concepte vacuna de vacunació, vacunació és tot el procés, i tot l'any 21 és any de vacunació.
Per tant,
començarem a notar els efectes a partir de l'estiu. Sí. I la globalitat, i per tant la immunitat de grup, l'hem de calcular, l'hem de dipositar d'aquí un any.
Un any, la pregunta és, un any poden subsistir aquestes institucions? Això també ho podríem, diguéssim, extrapolar a les empreses i a moltes coses. És a dir, hi ha prou recursos per, sense la demanda que tenies, que t'ha baixat entre un 70 i un 80%, mantenir-te, si és un Museu Picasso, on el responsable fonamentalment és l'Ajuntament, no hi ha problema, però si és una fundació on hi ha diferents institucions o privada, ho tenen molt complicat. I veurem, jo crec que veurem alguns espais que es tancaran, com es tancaran galeries, com es tancaran molta part del teixit cultural quedarà destruït, i això el Jacinto coneix millor que jo. És a dir, això en les arts plàstiques que tenen un problema com aquest, però el món del teatre...
Encara el teatre, a mi em sorprèn que estigui tot obert encara, que hi hagi hagut aquest, no? Aquesta consideració amb el món de l'escenari. Per sort, encara va tirant.
Però amb uns aforaments reduïdíssims.
Molt, molt reduïts, sí. Tot el que és per...
No, i segons quina magnitud de l'obra no es pot.
És a dir, tot això té uns problemes gravíssims que els veurem al llarg d'aquest 2021. Molta gent tenia la idea que començava l'any nou
i
s'acabava tot, però és que seguim allà on som o pitjor. Mira com està Gran Bretanya, no? Per
aquest
exemple.
Matí el doctor Benito Almirante, el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, insistia en aquest programa que durant una sèrie de mesos, com a mínim fins a l'estiu, hem de pensar en fer compatible el procés de vacunació amb les limitacions encara vigents o una mica més accentuades en alguns moments.
Clar. No, és que... I llavors tot això, com li dius a la gent que vagi a veure una exposició blockbusters que porta 50, 60, 70.000 o 100.000 visitants amb aquestes condicions? Si la gent tindrà por de poder... ja s'està veient.
Sí, el que també es veu és una certa desesperació. Jo començo a veure que la gent està perdent la paciència.
Sí,
és que farà un any, eh?
És que farà un any. Amb la que parles, que havia portat tot aquest procés d'una manera bastant tranquil·la.
Vam tornar de Nadal explicant què passava a la Xina i donant com a notícia anecdòtica que havien detectat un virus a Wuhan. Ara fa un any, tal dia com avui fa un any. Perquè ja s'havia acabat Nadal i això ho havien passat una mica per sobre, encara que s'havia detectat a finals de desembre. I ens vam començar a posar amb la Xina a partir d'avui. Avui fa un any. I aquí... fa 10 mesos que vam aplicar l'estat d'alarma i les primeres mesures de confinament.
I ara comencem a trobar-nos amb els aniversaris. L'aniversari de l'última vegada que vas estar a Londres.
Sí, exacte.
L'aniversari de l'última vegada que vas anar de viatge. L'aniversari de l'última vegada que vas anar a esquiar. Això és molt dur.
No, i no us passa que quan veieu pel·lícules, veieu algunes ciutats, t'agafa com una nostàlgia increïble i, a més, també veus a la gent acumulada i també et sorprèn molt, no? Que la gent no guardi les distàncies, que no vagin mascaretes. És a dir, estem en un escenari, un paradigma absolutament diferent. Ara, és veritat que de cara al 2021 s'han programat exposicions, algunes de les quals veurem si les podrem veure.
Sí, ens tenim que
perquè això va dia a dia,
el que puguem salvar de tot això.
No podem fer grans plans de cara a futur, però hi ha alguns projectes interessants pel 2021.
Com, per exemple, una gran exposició de Miquel Barceló, no?
Sí, aquesta és una exposició que està programada, que s'inaugura ara el 27 de gener al Museu de Màlaga i que estarà fins al setembre. Es diu Metamorfosi, ell acaba de fer les il·lustracions de la Metamorfosi de Kafka, que l'ha fet per Galàxia Gutenberg i per Gallimard, i es podran veure obres des del 2015 al 2020, amb pintures de gran format, dibuixos, ceràmica, és un dels millors ceramistes que hi ha contemporanis, els quaderns que ha fet darrerament a Tailàndia i a l'Índia, i és una bona oportunitat. Jo, si puc, ja aniré a veure-la. Perquè...
Ah, però si pots, vol dir si et deixen.
Sí, clar. Sí, sí.
Perquè en aquest cas ja no depèn només de tu.
Però amb cotxe vols dir que no podria anar a Màlaga?
Sí, depèn, perquè si es mantenen els confinaments autonòmics.
Si no pots anar a Viladrau, com aniràs a Màlaga.
No, però jo espero d'aquí al setembre que em donguin un salvaconducte per veure-la. Perquè a Barcelona fa 10 anys que no el veiem a Barcelona. Des de la gran exposició a Caixa Fòrum. Que això també és un tema que a mi no em deixa sorprendre.
Igualment tindràs dificultats si vols anar al Guggenheim a veure Kandinsky, no?
També.
Sí, però això, tornem a les limitacions que dèiem abans.
També.
Tot això està bé, però...
Aquesta és una altra exposició que està programada, que ja veurem si la podrem fer, però que naturalment... és a dir, ja va passar amb la del Destil i Mondrian al Reina Sofia, que estava programada i tothom deia que no s'acabaria fent. Finalment la van fer. La van fer més reduïda, naturalment, perquè molts préstecs no van arribar. Però aquesta es va poder fer. La de Kandinsky també és una exposició, naturalment, que m'agradaria veure, perquè serà una revisió d'aquest gran artista.
Problema seran les condicions de visita, no? Tens que demanar molt...
El problema és aquest. El problema és que no s'ha d'improvisar res, que has de demanar-ho tot per internet, que... És a dir, aquella idea que abans passava d'anar caminant o anar a una ciutat i poder veure alguna cosa, doncs avui, naturalment, tot això queda absolutament restringit. Però sí que és veritat que clar, el Prado també té l'exposició de Passiones Mitològiques, que ja la va haver de posposar, la farà el mes de març. Hi ha una exposició que m'encantaria també veure al Centro Botín de Santander, no sé si hi heu estat, però és una meravella, que es va inaugurar ara fa 2 anys amb l'arquitectura de Renzo Piano, que és Picasso Ibero, és a dir, com l'art va influir en Picasso, que era un gran col·leccionista, sí. I que serà interessantíssim. Hi ha més de 100 peces. També la de George O'Keeffe a la Thyssen. El Reina Sofia té programat a Charlotte Johansson. Però, clar, tot això què passa? Tot això ja veurem.
És la carta als Reis que fa l'Artur.
Aquesta és la carta
que fa l'Artur.
Del que ens agradaria.
Els Reis que van arribar a Barcelona i es va veure a través de la televisió... M'he transportat el rei. Aquest és el rei, és el del tortell, no?
Sí, perquè m'he menjat tot el tortell. A més, el que més m'agrada del món és el tortell de Reis.
Ah, sí?
Sí. Sí, ara després
amb massapà.
Sí, el massapà.
Sí. Ara i te'l menges tot per trobar el rei.
Bueno, m'ho menjo tot perquè m'encanta. Trobar el rei perquè no ho trobarà ningú més, sinó que m'ho menjo jo.
Però també
i totes les monedes.
També trobes la fava.
Tot.
Per tant, te l'has de pagar.
Sóc un fanàtic del tortell.
Sí, del tortell de Reis.
Sí. Després em tinc que posar base de pinya, no? Com diu...
Sí.
Que és detestable, la pinya. Si no és amb pernil, la pinya...
Pinya i papaya.
És massa àcida, no?
I jo papaya.
Papaya.
Us agrada o no, la papaya?
Jo sóc més partidari de pinya que de papaya. La papaya no és la fruita que més m'agrada. Trobo la textura de la papaya no...
Que es posa.
Sí, no sé. No...
Jo he viscut un drama digestiu perquè la serp m'ha vomitat.
Sí, vaig llegir-te.
Sí, va vomitar.
Vaig llegir-te i ho vas llegir com a pronòstic de l'any.
Va ser horrorós, sí, com a idea que vomitava tot el Nadal, aquest oscur, no? Aquest tenebrós fosc. I bueno, va vomitar un dels ratolins que li vaig donar.
Potser està en mal estat.
No, el problema és que
estava... Estava embafada. Li havies donat les restes de l'escudella.
Estava dormint, saps què passa? Que es posen... Estava hivernant i no és bon moment. Però clar, jo pensava, mira, almenys algú que disfruti del Nadal, no? I li vaig donar de menjar i va ser horrorós.
I tu d'això em vas fer una metàfora. Amb un article excel·lent.
Absoluta, com una metàfora és també tot el del desembarcament aquest que volíem parlar.
Sí, dels Reis que han arribat, han desembarcat i vaig pensar, mira... El Jacinto que parli dels desembarcaments que han marcat la història.
Mira, no és que em vulgui fer el guapo, És que tinc cara de Línia Directa i estic estalviant?
Canviar-te a Línia Directa es nota. I molt, perquè et garanteixen que pagaràs menys a la teva assegurança de cotxe. Línia Directa t'ajuda. 917-700-700. Consulta les condicions a líniadirecta.com.
De fet, tu veus els Reis d'Orient desembarcant a Barcelona i penses en el desembarcament de Normandia.
Bueno, penso en tots els grans desembarcaments que hi ha hagut a la història.
Sí, però no? Penses sobretot en el de Normandia, no penses en el de Cristòfol Colom a Antigua.
No, ja que dius el de la Segona Guerra Mundial, també hi ha Anzio, Guadalcanal, Iwo Jima, tots aquests desembarcaments. És l'arribar a una platja, no? Jo crec que és una gran metàfora de l'any. Arribem amb esperança a una platja i bueno, també armats, preparats per tot el que pugui, per tot el que pugui passar, no? El desembarcament de Normandia és un dels grans desembarcaments, però tenim que pensar que va haver-hi un en direcció contrària, que és el desembarcament que va fer el Guillem de Normandia, el Guillem el Conqueridor, que va conquerir Anglaterra i va desembarcar en direcció contrària. I aquest va ser un èxit, i va ser un rei que va desembarcar. O sigui, això també ens dona tota la idea aquesta del desembarcaments reials. Jo sóc un gran partidari del desembarcament que feien els reis abans. Ens recordeu que arribaven en vaixell i que dels clubs nàutics i marítims sortia tothom amb els barcos a rebre els reis. Després tot això se'l va carregar aquest ajuntament, diguem-ne, com ben pensant, no? Que pensava que perquè uns nens podien arribar abans a veure els reis que els que estaven esperant a peu de no? I va haver-hi bastant polèmica, no? Tot el tema d'aquest... Ara crec que ja no surten els vaixells a buscar els reis. No. Que abans arribaven en una golondrina d'aquestes de tota la vida i tu els podies donar la carta, així és personalment i tal. Ara suposo que es té que anar en bicicleta, no? A més, uns reis que són com de paper maixer, no? Són uns reis com fantàstics, ja no hi ha la vinculació als camells, perquè els camells estan prohibits, suposo, no? Perquè són animals de... ja no pots portar camells, ja no poden ser reis d'Orient i vinculats a tota la tradició religiosa, no? Tot això.
Jo crec que també haurem de veure l'any que ve si se supera aquest tràngol de 2021, si sí. No recuperem l'esperit històric i tradicional, eh? Vols dir que no? Perquè de vegades la història té aquests moviments de pèndol que ve un fet que no relaciones necessàriament amb la cavalcada dels Reis, sí. I et trasllada de la modernitat més alternativa i absoluta per la que havies apostat altra vegada a la recuperació conservadora i tradicional històrica.
Bueno, de moment, el que està apuntant la cavalcada dels darrers anys és una cavalgada com fantàstica, no? Anem cap al gènere fantàstic més que cap al gènere realista, no? Jo crec que quan érem petits el que ens agradava és que els reis semblessin reis.
Sí.
Ara, ara semblen, clar, personatges de la Guerra de les Galàxies.
I no? Tot això va canviar amb la Fura dels Baus.
Sí, una mica
en part,
sí.
Aquesta escenografia, no? Aquests muntatges
Jo crec que sobretot
fantàstics.
És la vocació de separar el fenomen dels reis, de separar-lo de la cosa històrica.
I religiosa.
Dona una mica de, no? De grima el tema religiós. Però clar, en el fons, quina explicació tenen que vinguin uns reis d'Orient?
Sí, però el tema religiós queda allà com en els orígens, no? No sé si a les llars que es fa tot el ritual de deixar...
Sí, però...
mandarina...
Està que expliqueu.
El tio d'una vegada.
La tradició és aquesta, és a dir, no podem negar-la, no? D'on ve? Vull dir, igual que el Nadal. El Nadal què significa? És a dir, més enllà de que tu siguis catòlic, practicant o no ho siguis, igual, és una tradició cristiana, una cultura que has de conèixer.
És que un tema cultural. Clar. Jo penso que en el tema del món de l'art, que també... tu saps tant del tema. Si tu desconeixes la història, la religió,
no
l'història religiosa...
No entens la meitat de la
religió. Judit i Holofernes. Tot aquest tipus d'iconografies no l'entens. Pues passa el mateix amb els Reis Mags. Si tu no saps d'on venen, mai millor dit, i tal, pues, clar no entens res. I tot això de l'incens i la mirra, no? Qui feia aquella broma? A mi que em portin l'or, no? Que es deixin d'incients
i de... De tota manera, com que estàvem en el desembarcament,
sí.
Tu interpretes desembarcament com sinònim de colonització?
No necessàriament. També és un sinònim de liberació. Estem parlant del desembarcament de Normandia, va suposar la liberació d'Europa dels nazis, no? I el desembarcament d'Anzio.
Sí, però ara algú també et diria, d'acord, però després, com a conseqüència, ve un cert colonialisme... una certa culturització o un colonialisme que t'entra per la via com t'ho diria, d'un consumisme, d'unes tendències, d'unes noves
possibilitats econòmiques. Jo miro la part positiva. Pensa que un desembarcament famós va ser el dels peregrins del Mayflower, el que estem veient aquestes imatges dels Estats Units. Els Estats Units van començar amb un desembarcament, el desembarcament dels peregrins que van sortir d'Anglaterra, que van fugir d'Anglaterra i van crear les colònies allà. O sigui, sempre té un punt positiu, un punt negatiu, per als indígenes va tenir un punt negatiu, o la colonització d'Amèrica, no? També hem de pensar que Colón, quan va arribar, es pensava que arribava al Japó, a Zipango, o sigui, va ser una de les grans farses de... va sortir, arribar allà amb la creu i la bandera, i pensava que estava arribant a un altre lloc. Però també hem de pensar que un desembarcament va ser a la Lluna. Tota l'arribada a la Lluna també té un component de desembarcament, no? Ser posar el primer peu, no, a les naus espacials les dius naus. O sigui, anaves a colonitzar, no? I quan arribem a Mars serà un desembarcament, també. Jo soc molt positiu amb això del desembarcament. Ja et dic que com metàfora d'arribar a una platja nova i començar una etapa nova, em sembla molt positiu.
Tu veus la platja com la nova esperança.
Sí, i sobretot aquest any. No? Aquest desembarcament
aquesta esperança
en
és llarga,
és el que has explicat tu.
És llarga, aquest és el problema, és a dir, no és que estiguis...
No, però com que l'esperança no s'ha de perdre mai,
això mai,
el que no ens havien dit és que la mateixa esperança ara és la que has d'anar estirant. El concepte de l'esperança no s'ha de perdre mai és amb una esperança que va renovant,
que veus
i ara és per una cosa i després és per una altra, no?
Tu l'esperança, clar, és quan tu veus la llum al final del túnel, però la veus. Aquí és un punt tan al final.
Això de la llum al final del túnel també sona una mica allò d'experiència de no?
De Poltergeist.
De Poltergeist.
Però és això que veus un punt.
Dóna una por, això, la llum al final del túnel.
El desembarcament com a metàfora. Doncs bé, esperem que el desembarcament del 2021 representi aquesta esperança amb aquesta platja que ens obre nous horitzons, que és el que pretenia avui que el Jacint d'Anton ens quedés gravat a la retina a partir de les seves explicacions.
A veure si arribem a la platja de l'estiu, almenys.
A veure, la platja que us agrada tant.
De Formentera.
De Formentera. Hi hauràs d'anar. Aquest estiu ja hi podràs anar, eh?
Sí,
home, si va anar-hi l'anterior.
Era molt pitjor. Vaig anar en funció, amb deures.
Amb la periodística, naturalment.
Sí, vaig anar militaritzat, diguem-ne.
Naturalment.
Jacinto, Artur, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, la setmana entrant. Bon dia, bona hora.